Benvinguts a l'Internauta.
Bon dia a tothom, això és una altra vegada l'Internauta, el programa que es va inventar en Jordi Vendrell fa molts anys, l'any 1995 per Catalunya Ràdio, i que emetem doncs, a VilaWeb, a la xarxa.com, la xarxa de ràdios locals de Catalunya, i també des d'aquesta temporada per el Punt Avui Televisió. El programa d'avui, amb Vicent Partal, conversa amb Toni Roig, que és un professor i expert de la UOC, que ens parlarà sobre el lloc que ocupa la televisió entre internet i la sala d'estar. Per la seva banda, en Joan Jofre, l'expert informàtic de la casa, ens parlarà avui d'una part bàsica, tant dels ordinadors com dels dispositius mòbils i de molts més aparells electrònics, que és el sistema operatiu. Amb tot això, farem l'Internauta de la setmana del 5 de desembre.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Fa ja alguns anys, quan internet va començar, es van començar a fer pronòstics que si desapareixerien els diaris en paper, parlant del món de la comunicació. Després, quan el vídeo va començar a circular per la xarxa, que si desapareixeria la televisió. El resultat, anys després, concretament pel que fa a la televisió, és que la gent es veu que mira més televisió que mai. El que passa que, evidentment, allò que era la televisió, en el seu moment, ja no és reconeixible. És tot un altre món del qual volem parlar avui amb Toni Roig, que és professor dels Estudis de Ciències de la Informació i director del programa de comunicació audiovisual de la UOC i que ja has vingut a l'Internauta en altres ocasions. Què tal, Toni, com estàs?
Molt bé, encantat d'estar aquí una altra vegada.
Amb tu anem cíclicament mirant com va això de la televisió i tinc la sensació de que últimament n'hi ha hagut tota una acceleració, tot un boom. Tenim temps de parlar-ne tranquil·lament, però des de tota aquesta classe de estris que connecten la televisió, l'Apple TV, el Chromecast, el no sé què, que fan que la tele passi a ser una altra pantalla, la Smart TV, totes aquestes televisions connectades, etcètera, etcètera. Estem davant d'una revolució molt gran que subverteix molt el concepte del que havia estat tradicionalment la televisió, però que paradoxalment sembla que la fa més forta, no?
Exacte. Sí, ara estava recordant que hi ha tots aquells crítics, hi havia aquella paraula que semblava aquella paraula màgica de la convergència, que semblava que tot havia d'anar a parar a un únic dispositiu, i els crítics sempre feien la broma de dir, però si tenim més dispositius que mai, i de fet, ara es parla de la deconvergència com una idea de dir, no, és que cada vegada els continguts naveguen per més tipus de dispositius diferents i estem realment, com comentaves tu, que tenim més pantalles, que estem consumint molt més continguts televisius, continguts audiovisuals, amb diferents tipus d'aparells, amb diferents tipus de context, i el que ens trobem, aleshores, clar, és interessant perquè aleshores surten els dies, clar, això el que vol dir és que entra en crisi, no? Allò que hem sentit de la televisió, doncs té els dies comptats, etcètera, però després ens trobem en que el que es produeix és una fragmentació molt, molt important, perquè la televisió és molt present, i la televisió entenem fins i tot del sentit més tradicional que coneixem com una televisió amb unes cadenes que emeten uns programes que consumim d'una manera lineal en determinades hores al dia. Això segueix existint, com dius tu, transformat, reconvertit i en competència amb moltes altres coses, però seguim en la televisió com un element molt important a les nostres vides.
La televisió tradicional pot ser la que canvia més. No va haver la revolució de la TDT, que ja ni en parlem, no? Però que va ser una causa d'un gran rembombori, no? Quan va aparèixer la TDT i va substituir els canals analògics, que això sembla prehistòria ja, i que al final tampoc ha sigut, crec jo, el que s'esperava, no?
No, perquè jo recordo que hi havia companys de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals que tenien moltes esperances en que la TDT suposaria l'entrada de la interactivitat real en el consum televisiu. I de fet es van fer moltes proves, recordem aquella època en la qual els decodificadors hi havia de dos tipus, els més senzills, que són els que al final es van imposar i que han acabat convertint la TDT en més o menys el que ja teníem, però en una oferta molt més gran, molt més fragmentada, i però en canvi hi havia aquella expectativa que després es va diluir d'introduir doncs, elements d'interacció que també evidentment doncs, es permetien entrar en noves formes d'entreteniment i de publicitat, i al final va ser com un petit, jo crec que ells es van sentir bastant i tots els que seguim també l'evolució de la televisió es van sentir una miqueta frustrats amb la sensació d'ostres, al final per això potser no calia fer tant de rebombori o vendre-ho d'aquella manera que semblava que anava tot a canviar i tot va seguir igual.
Sobretot perquè al final també la TDT prometia molts canals, però ha acabat siguent no tants canals, és a dir, n'hi ha molts canals que no saps ben bé el que fan, després ara està passant aquesta agrupació de canals que al final, diguem, que tots són subcanals, perquè fins i tot fan la publicitat a la mateixa hora per obligar-te a mirar-la, no? És a dir, va ser un moviment que va anar, però que sembla com un reflux, no?
Clar, va haver aquesta multiplicació molt corporativa de que les grans cadenes, doncs Mediaset o el grup d'Antena 3, doncs generen aquesta constel·lació de canals amics, entre cometes, que el que fan d'alguna manera és reforçar-se mútuament. I després hi ha els altres canals, la televisió de proximitat, televisions més o menys independents o el que sigui, que lluiten doncs, per aquest pastís de l'atenció que és del que es tracta al final. I que el que ens ha generat és un escenari molt, molt fragmentat. L'altre dia, doncs això, podíem llegir com la sèrie de la televisió espanyola Isabel havia arribat al final de temporada i estaven bueno, platòrics d'alegria perquè havien arribat al 19% d'audiència. Clar, això...
Fa anys el 19% d'audiència era acomiadat.
Exacte, automàticament. I ara és obrir una ampolla de cava.
Sí, aleshores.
Estem amb un... Això sí que ho ha portat no només la TDT, sinó, òbviament, aquesta evolució, l'aparició, la presència de televisions privades, de televisions de proximitat i ha multiplicat encara amb l'efecte de la TDT, sobretot amb certs tipus de canals temàtics, que també hi ha aquesta idea, aquests canals temàtics, diguem-ne, que ens ofereixen continguts gratuïts però que ens estan apuntant constantment a fer un upgrade, a poder comprar serveis de streaming a través de serveis de pagament de televisió, que és un fenomen que també no acaba d'arrencar, que es va creixent, però que no és una explosió, no és comparable amb el que succeeix en altres països.
Així pot ser un dels fracassos, respecte al que parlàvem fa anys, ha estat el cable, no?
Exacte.
Va haver un moment que semblava que el cable seria la gran solució a tot, que pel cable passaria tot, que seria... I el cable, no sé si és perquè és molt difícil alçar voreres constantment o... perquè té uns costos prohibitius, però per alguna raó el cable no ha funcionat.
Sí, jo crec que el cable aquí es va intentar imposar en un moment en el qual doncs, la gent s'estava reacostumant a un nou escenari en la televisió, l'aparició d'aquestes televisions privades, després en la progressiva implantació de la banda ampla, en la qual doncs, a poc a poc doncs, hi havia altra manera de consumir continguts, evidentment no era el mateix, però no va la idea de subscriure i pagar per un servei de televisió, fins i tot avui dia, que és molt més fàcil. De fet, els serveis de cable, d'alguna manera, al final s'han convertit en una subsidiària de les operadores de telefonia, en la qual la telefonia mòbil, el 3G, la banda ampla, al final doncs, tot ha quedat, el cable ha quedat com molt diluït i no ha sigut... Als Estats Units, per exemple, la tradició del cable ve des dels inicis, pràcticament, de la televisió. Per unes qüestions també lògiques en qüestió de la geografia del país. Aquí no era imprescindible el cable. Podia ser un servei que havia de guanyar-se l'atenció de la gent i ho aconseguint només a mitges.
Això perquè fa el món de la difusió, al final l'internet és la que ha guanyat. El consum audiovisual avui, no, com tu dius, legal o il·legal, o alegal, o vés a saber de què estem parlant, bàsicament, especialment entre els adolescents, és vídeo a la carta, internet, des del YouTube fins a plataformes, algunes legals, altres, diguem, no legals, però evidentment el gran canvi sociològic és aquest sector jove, que ja mira la televisió totalment a la carta a través d'internet. Seria aquest el retrat.
Per descomptat, el tema del cable, d'alguna manera jo crec que si el cable s'ha acabat, el que s'hagin acabat d'implantar el cable a l'Estat ha sigut bàsicament a través de l'argument de venda, al final era la velocitat d'internet i el que això permetia. I la televisió per cable o els serveis de streaming van associats a paquets d'ADSL o d'internet, en el qual està clar que internet guanya la partida. I entre els adolescents és evident, o sigui, els adolescents... A mi que no m'agrada molt parlar de substitució, però sí que és cert que
o sigui, els adolescents formen part d'un públic que segueix veient també televisió convencional, però en molta menys mesura, perquè veuen televisió d'altres maneres i fan altres coses, no només televisió, perquè també moltes d'elles sí. Tenen pantalles. Però en relació al consum televisiu està claríssim que ells saben perfectament que poden consumir aquell tipus de productes doncs, que els haurien d'obligar a deixar de fer altres coses, a socialitzar o a fer qualsevol de les mil activitats que fan i que poden accedir amb ells a la carta d'una naturalitat que a nosaltres ens resulta molt més difícil. I per descomptat, i YouTube per ells és tan natural, tant per trobar consums televisius convencionals com consums televisius o audiovisuals absolutament novedosos. Hi ha el fenomen dels youtubers, que no és nou en absolut, però que molts adolescents integren la idea dels youtubers, aquestes persones que produeixen doncs, vídeos amb milions i milions de visites, els integren dintre del seu catàleg de celebritats. I et trobes en què hi ha nanos adolescents que diuen jo quan sigui gran vull ser com ells, vull ser un youtuber famós que tingui milions i milions de visites i em pugui guanyar la vida amb això. No? O sigui,
és una de les coses que em fa sentir-me més vell, perquè jo recorde haver mirat el famós vídeo aquell del zoològic, aquell primer vídeo del YouTube, no? Recorde la sensació d'un dia tots mirant com era possible que n'hi hagués un vídeo a internet, no? I clar, avui en dia sembla com si estiguem parlant de la prehistòria, no? Tampoc fa tants anys.
Què va, no? Jo recordo, nosaltres vam fer durant el 2007-2008, fèiem etnografia a YouTube i ens interessava molt aquests fenòmens virals, no? Que ens fascinaven i que provocaven després paròdies i reparòdies i ens fascinava aquesta mena de salts entre aquesta emergent cultura del vídeo domèstic. Ens feien aquest tipus de preguntes i ara avui dia jo crec que si parléssim amb adolescents, amb els nostres fills i els expliquéssim, jo feia això, que es mirarien i dient, però això està molt passat ja. Sí, és evident.
Escolta, parlàvem de la banda, diguem, de distribució, però n'hi ha la banda dels continguts, no? Aquí l'impacte de això que en diuen, la pirateria, etcètera, etcètera, que és una expressió que no ens agrada gens en aquest programa, però ja ens entenem, no?
Sí.
Clar, és brutal, no? Molta del consum que es fa consum, diguem, de sèries, per exemple, és un fenomen per ell mateix, no? Per canals que no són els que, diguem-ho així, els creadors de la sèrie havien imaginat que serien, no? I que no repercuteixen econòmicament amb ells, etcètera, etcètera. Això és un diàleg, o aquesta situació és una situació, un impàs inevitable mentre la gent troba la forma de monetitzar aquestes coses, és normal. També te trobes, per exemple, cada vegada més que en les televisions habituals, en les televisions antigues, no sé com dir-ho, te diuen i tal capítol a tal hora o si no per internet. I fins i tot algunes ja diuen per internet, ja no diu ni tan sols la seva web, no? Com dient, bueno, mireu-ho per on vulgueu, no? Tant hi fa.
Sí, hi ha fenòmens molt interessants amb això. Si ens hi fixem, una cosa molt evident és que les televisions han obert, han tendit, tendeixen cada vegada més a programar les seves pròpies sèries perquè són conscients de que les grans sèries internacionals o una de dos, o la gent o les veu per mitjans diversos, il·legals o com els hi vulguem dir, o una part, però una part molt, però una part premium, diguem-ne, per ells, són els que paguen subscripció, que aniran doncs, a serveis de pagament a veure aquests capítols d'aquestes grans sèries. Però moltes vegades, a mi em sorprèn, però relativament, que sèries d'immensa popularitat doncs, estan aparentment relegades fora del prime time a les televisions convencionals. Però, en canvi, les grans apostes per arrossegar la gent amb els canals són les seves pròpies sèries, que a més també poden jugar amb això, les pots veure ara i les tens també amb el meu servei a la carta, que també està basat en publicitat. Per tant, en aquest sentit, aquest és un fenomen molt clar i que funciona molt bé. Després hi havia, me'n recordo que fa un any, em sembla que hi havia aquesta declaració bastant sorprenent d'un dirigent d'HBO orgullós de que Joc de Trons era la sèrie més piratejada, perquè va sortir un rànquing de quines eren les sèries més piratejades i ells no van sortir esquinçant-se les vestidures, tot el contrari, estaven orgullosos perquè era una mesura de popularitat. Clar, això segurament delata que les dinàmiques de la televisió com a indústria són una mica diferents i que no importa tant, potser, que el consum es faci d'una manera determinada, sinó que a poc aquella sèrie vagi realimentant i, per tant, vagi... Perquè la televisió sempre ha estat molt vinculada a la socialització, en poder parlar, has vist l'últim capítol, has vist l'últim programa de... I això, jo no sé si estan en estudis o no, jo tampoc, com a mínim ho desconec, però jo crec que ells són conscients de que la popularitat d'una sèrie, sigui fins i tot per mitjans, diguem, no convencionals, els beneficia, al final.
No, perquè això a mi em va sorprendre molt quan es va trencar allò que als Estats Units s'estrenava mig any abans, o no sé com anava la cosa. Mm. De sobte va haver un dia que els capítols dels Estats Units es veuen fins i tot el mateix dia a Europa.
Sí,
no?
Exacte.
I la raó era molt evident, no? És a dir, si no l'estrenem el mateix dia, la gent està mirant per internet.
Clar, aquí hi ha dues qüestions. O sigui, hi ha una que encara funciona molt i que això és televisió clàssica, si vols, que és convertir un... televisió amb esdeveniment. Abans la televisió estava vinculada als esdeveniments, ara la pròpia televisió de vegades li agrada convertir-se en esdeveniment. I un capítol final de temporada o l'últim capítol de Breaking Bad, Lost, etc., si converteix en esdeveniment, una manera molt clara és dir, si passa als Estats Units al seu prime time, doncs a les 10 de la nit tu veuràs a la matinada i ho veuràs aquí i seràs dels primers. Això està molt clar per mirar d'arrossegar. L'altra és mirar d'aportar valor a aquests canals de pagament. I per tant aquest públic que probablement es veurà més capaç de pagar i mantenir una subscripció, doncs necessita tenir doncs, Big Bang o qualsevol sèrie doncs, o accedir a House of Cards, que funciona d'una altra manera, a través de Netflix, però mirar d'accedir a aquests continguts d'una manera molt, molt, molt propera, perquè a més també clar, la globalització de la informació provoca que aquests esdeveniments tinguin un valor. Hi ha el tema famós dels spoilers, per exemple.
Sí.
No? Avui dia saps perfectament com acaba una sèrie o què és el que ha passat en la sèrie que estàs seguint i quan menys t'ho aixafin, doncs molt millor. I això també empenya la gent ja no per voluntat de no pagar, sinó per dir que jo necessito estar al dia de la conversa sobre aquesta sèrie, perquè els continguts també són conversa al cap i a fer.
Aleshores, en Netflix, filmint totes aquestes caixes, diguem, aquestes il·legals, per dir-ho d'alguna forma, és a dir, empreses constituïdes legalment, que tu pagues i tens accés a un catàleg enorme de pel·lícules, de sèries, etcètera, etcètera. És aquesta la nova cadena de televisió? És aquest model?
Jo crec que és una de les opcions més clares. Jo crec que a les Estats Units també hem d'entendre les dinàmiques en diferents territoris, diguem-ne, als Estats Units, òbviament, funciona molt bé, tot i que també és cert que doncs, serveix com a de streaming d'Amazon o de Netflix, segurament és el més notori. Doncs, són molt més opaques del que sembla a l'hora de donar dades reals de consum, i això que ells les tenen totes, perquè evidentment quan el consum es fa a través de streaming ho saps
tot.
I tot i així, però a veure, tot apunta que realment funciona molt bé. Netflix, per exemple, ha trencat amb algunes de les tradicions sagrades a la televisió, com és la d'oferir una sèrie de cop en tots els seus episodis, en lloc d'haver d'esperar religiosament setmana rere setmana per veure doncs, què és el que va passant. Això ho van trencar amb House of Cards i han seguit amb aquesta línia. I si ens hi fixem, a Netflix a Europa, doncs, fora del cas de França, que podem discutir si és centre Europa o sud d'Europa, però Netflix està instaurada a el que seria centre Europa i nord d'Europa, però al sud doncs, sembla que no s'atreveixen a desembarcar. Però segurament per això, perquè no hi ha tanta tradició al tema de la subscripció, hi ha tots aquests fenòmens diguem-ne, de consums alternatius dels continguts audiovisuals, com li vulguem dir, però està claríssim que la idea de subscriure't a un preu raonable per tenir un accés a un...
A un catàleg.
I Filmin, que han treballat molt i molt durament i en l'àmbit del cinema independent i amb moltes aliances també doncs, a nivell europeu, estan aconseguint doncs, tenir un nínxol de mercat. Que també hem de pensar en això. O sigui, aquesta idea que ve d'alguna manera de la nostra pròpia imatge de la televisió com a la finestra a la qual tothom s'hi aboca, doncs això ja no és així. Ara hem d'observar aquests fenòmens, hi ha molts fenòmens paral·lels que afecten a determinats públics diferents en generacions totalment diferents. Aquests trencaments generacionals i també el tipus de públic, com deien, doncs que anirà consumiran el producte que els ofereix Netflix o que consumiran Filmin, però no deixen de ser també espais relativament minoritaris. Mm.
Un altre món relacionat amb tot això és l'esport en directe, no? Semblava que era el gran refugi de la televisió. A mi, per exemple, sociològicament em resulta molt interessant quan hi ha un partit de futbol, no? Quan hi ha un partit de futbol, veus com, per exemple, a VilaWeb les estadístiques de visita en temps real baixen, fan una corba, però el més curiós del cas és que això vol dir que la gent se n'ha anat al bar, perquè el futbol ha tornat a ser cosa del bar. Van intentar que fora casa de pagament i al final el forat que sembla que han trobat és que paga el bar i la gent va al bar, no? I genera, és un fenomen sociològic, ara, una altra vegada.
Sí, jo crec que és una, ha estat com si fos un error reconvertit en virtut molt interessant, i que jo crec que, mira, això sí que els hi hem d'agrair, que hagin volgut, doncs, això, deixar-nos tancats a casa pagant per veure partits de futbol i al final ens hagin portat a socialitzar amb altres persones, d'alguna manera està com un viatge d'anada i de tornada. I sí que és cert, o sigui, també hi ha, clar, el tema de quin, de l'esport, com a esdeveniment, que està clar, i allò de l'interès, no? De l'interès general, que vol dir l'interès general en relació a futbol, en relació a segons... Però clar, també és cert que estem... Segurament se segueixen pagant quantitats absolutament insostenibles per a aquest tipus de continguts que són apostes segures. I alhora, quan justament ofertes com canals esportius temàtics, com Teledeport, estan absolutament condemnats a tancar, i aleshores això va condicionat amb el final què és esdeveniment. No? I a veure, jo no acabo de tenir molt clar realment cap a on anem, o sigui, cap a aquesta qüestió estratosfèrica d'adquisició i renovació de drets dels grans, els Fórmules 1, Champions...
Això és absurd, tothom sap que això és insostenible.
Clar.
Però a més és un vici, no? Perquè els clubs se sustenten sobre els drets d'emissió, els drets d'emissió són falsos, acaba fins i tot intervenint l'Estat, la famosa polèmica pels partits, no sé com li deien,
d'interès general.
Interès general, no? És a dir, acaba fent-se una bola que n'hi ha un punt que ningú sap. Això algun dia algú tallarà pel mig i rebentarà tot.
Sí, de vegades jo crec que és això. Jo crec que tothom és tan conscient que hi ha una dependència mútua tan gran que ens estem mantenint un cert engany, però que arribarà un punt que, a veure, les televisions arrosseguen deutes molt importants, però alhora també hi ha aquesta guerra una mica absurda per aquests rànquings i quan arriba, doncs, això, els rànquings mensuals, doncs mira, doncs la televisió espanyola aguanta tal posició perquè va passar un partit de la Champions i al final dius, bueno, aquí estem jugant, no? Millor dit, si estem fent, doncs, que vosaltres estigueu endeutant-vos més per poder dir que heu arribat a la primera o la segona posició en el rànquing de les televisions més vistes. Al final, jo em pregunto si al final es miren a nosaltres o si no, simplement s'estan mirant entre ells.
N'hi ha un fenomen relativament nou que voldria parlar també, que és totes aquestes eines de connexió entre ordinador i televisió. L'altre dia, per exemple, en una botiga a prop d'ací m'explicaven que estan venent els Chromecast aquests a una velocitat espectacular. El Chromecast és un USB que el connectes a la televisió per darrere, diguem, en un port USB o HDMI, em sembla, ara no ho recordo, diria que és HDMI. I simplement qualsevol cosa que tens en el teu navegador Chrome, un vídeo, el que siga, li dius que ho passa per la tele i ho passa per la tele. I a més val, no recordo si 30 euros o una cosa d'aquest estil, no? Hi ha el Chromecast, n'hi ha l'Apple TV, que seria més veterana en aquest sentit, n'hi ha diversos, el Roku, no sé què, n'hi ha diverses maquinetes que connecten l'ordinador amb la televisió. Clar, això és un canvi molt radical, no? Ja, perquè jo a vegades penso és com si canviara el poder de la televisió, no? És a dir, tu tens la pantalla, abans t'entrava per darrere el que volies veure o el que te deixaven veure, però ara ho envien per davant, des del sofà, no? És com una revolució mental molt gran.
Sí, perquè canvia les pràctiques, o sigui, nosaltres estem acostumats i hem fet, quantes bromes hem fet sobre qui té el poder a casa, sobre qui té el comandament, i aquest tipus de solucions representen que aquest poder queda totalment repartit. Això jo ho observava l'altre dia, que m'encanta observar què fan els adolescents a prop d'aquest tipus de dispositius, i aleshores descobrien que podien controlar, doncs, no només que podien veure amb una televisió connectada a YouTube, sinó que a més podien controlar el que estaven veient amb el mòbil, amb la qual cosa el comandament de la televisió quedava absolutament obsolet, sinó que el que manava era aquest emparellament amb el smartphone. I llavors, totes aquestes solucions que una permeten que qualsevol membre de la família pugui enviar els continguts, allò de mira, mira què tinc, i que ja només som, evidentment, ja ens estem allunyant cada vegada més del consum televisiu i estem doncs, fent aquesta mena d'híbrid entre el consum personal del nostre dispositiu, que té fotos, té vídeos, té tota una sèrie de continguts que d'alguna manera són més personals però també compartibles, amb el navegador del nostre ordinador, en el qual el que fem és barrejar, o sigui, mantenir separats però alhora units aquest tipus de pràctiques.
Podríem dir que és com un canvi de sentit de l'aparell. De la tele passaria a ser la pantalla grossa, per dir-ho així. Exacte. La pantalla grossa comuna, alguna cosa així?
És una de les línies, o sigui, que ens estan ja anunciant doncs, pantalles corbes cada vegada més immersives i és això, l'altre dia parlàvem amb algú que havia passat doncs, de la tímida televisió de 32 polzades a una de 48 i estaven com nerviosos a casa, i diuen, sembla que és massa gran.
I això de la pantalla corba encara no he entès. N'he vist un parell i no acaba de trobar-li què té d'especial.
Sí, jo crec que simplement és intentar arribar amb aquest públic, que no sé, que d'entrada felicito, però vol dir que tenen un saló immens a casa seva, però aquesta idea de la tele, ja que el 3D ha estat un d'aquests anèssims sí. intents, no sé si fallit, però diguem-ne que, bueno, que no acaba de... Que encara hi ha gent que encara l'utilitza com a argument de venda per aquests grans televisors preparats per 3D, però no ens enganyem, qui ho fa? I aleshores, d'alguna forma, aquesta idea d'immersió, de retornar que la televisió sigui com l'espai immersiu de casa, doncs jo crec que és un altre intent més, a veure qui segueix aquesta estela.
En aquest sentit, doncs, podem esperar que tots aquests aparells connectors ràpidament ocupen l'espai del cable o de coses d'aquest estil, però té aquest component que tu deies, no? Telèfon, és a dir, quin se ho anava a dir? Telèfon connectat amb la pantalla del televisor, no? Perquè l'ordinador cada vegada perd més, o sigui, ja es veu que el telèfon guanya, el telèfon o les tablets, no? Que en aquest sentit.
Exactament.
Al sofà, per exemple, la tablet és com si l'hagueren pensat per estar al sofà.
Clar, doncs aquí és aquest tema de que el telèfon és moltes coses, però és el dispositiu ubicus, el dispositiu que portem amb nosaltres en tot moment i el que té més informació sobre nosaltres mateixos. Jo recordo, fa uns mesos vam tenir una conferència, va venir un hacker especialitzat en tema de periodisme i activisme, i aleshores ell ens feia la pregunta, que ell havia de tot, hi havia gent normalment acadèmics amb una certa edat, però preguntava, per vosaltres què és més important, si haguéssiu de perdre, què patiríeu més, si perdéssim el mòbil o la cartera? I llavors ell ho tenia claríssim, que no, quasi tots, potser perquè són catalans, no ho sé, però tots vam dir la cartera. I ell no, el mòbil, perquè el mòbil, per mi, com a hacker, és on hi ha tota la meva informació, on hi ha tota la meva vida està allà. I això és el que jo voldria preservar abans que no la cartera.
Bueno, de fet, cada vegada és més, no? Clar, perquè ara si al mòbil dus les entrades, els bitllets de tren o d'avió, els mòbils aquests contactless que paguen amb això, clar, realment és veritat, el mòbil s'està convertint en el tot.
I pels adolescents és on produeixen les seves narratives personals, o sigui, l'ús que fan d'Instagram, és la seva vida diària està relatada a través de les fotos que ells mateixos prenen, pugen, i clar, en aquest sentit, doncs, poder jugar amb aquests dos mons, poder dir, mira, ara, de tot el que jo he viscut últimament, doncs ara, pum, doncs llenço això a la tele perquè vull que veieu això, o vull que sentiu aquest vídeo que acabo de que m'acaben de passar, que és la bomba. I llavors, d'alguna forma, que això és molt interessant perquè ho fa més conversacional. I la televisió, que sempre d'alguna manera l'hem entès com un espai no estrictament individual, sinó de relació, de negociació, doncs també en aquest sentit ho segueixen, per molt que...
I en aquest repàs que estem fent de tot el panorama, mogut panorama televisiu, què passa amb l'Smart TV? No acaba d'arrencar, no acaba de... El parc de Smart TVs instal·lades és molt gran, però l'ús sembla que no és tan gran.
Sí, és cert, perquè d'alguna forma, clar, per defecte, o sigui, jo crec que molta gent, potser fins i tot té un Smart TV, ignora que la té o d'alguna manera no s'ha aturat a valorar quina potencialitat té. I però en canvi per defecte pràcticament doncs, la major part de les televisions d'una certa gamma cap amunt tenen aquest tipus de possibilitats. I és cert, jo he observat que sobretot doncs, la gent més jove valora molt, perquè hi ha aquesta connexió mental amb la tablet, amb la idea de consum audiovisual en la tablet a través de les apps. I a l'Smart TV, d'una manera més limitada, però ofereix aquestes opcions de poder accedir a continguts a la carta a través d'apps. Però d'entrada, certament, entre que d'alguna manera el desenvolupament és lent, hi ha encara grans cadenes de televisió estatals que no tenen les seves aplicacions a la televisió connectada. I d'altres, jo crec que també potser els interessa més que entris a consumir a través de la web, que tenen un control molt més clar sobre el tipus de publicitat que et llencen o que introdueixen en els seus continguts. Però jo crec que a poc viurem en un ecosistema en el qual tindrem televisions connectades, però bueno, potser la lliçó que hem d'aprendre és que potser la gent ja té altres maneres d'estar connectat i fins i tot d'utilitzar la televisió connectada sense utilitzar les possibilitats pròpies de la televisió per connectar-se.
Molt bé, Toni Roig, professor dels Estudis de Ciències de la Informació, director del programa de comunicació audiovisual de la UOC, on no us faltarà la feina. Això segur que teniu feina per molt de temps. Gràcies per compartir de nou l'internauta. Ens tornarem a trobar en un internauta d'ací unes temporades on segurament tot haurà tornat a canviar, no?
Imagina. Per descomptat.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Som un país d'innovadors que no en té prou amb adaptar-se a un món que canvia de pressa. Volem provocar canvis per posar-los al servei de tothom. Ho hem fet i ho tornarem a fer. El futur és a les nostres mans. Ara, la història ens convoca.
Commemorem el tricentenari. Generalitat de Catalunya.
I enmig d'aquella boira m'endinso pels carrers estrets de Vic, mentre un munt de sensacions recorren el meu cos. Olors i sons es barregen en un mercat ple de vida, amb parades d'essències, artesania, menjar, música, espectacles. Mercat Medieval de Vic. Viu-lo del 6 al 8 de desembre. Més informació a vicfires.cat.
Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, truca al telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.
En Joan Jofre t'ho resol.
Bon dia, Joan.
Molt
bon dia. Com anem?
Molt bé.
Ha anat bé la setmana?
Ha anat perfecte.
Sí?
Sí, mullada, però molt bé.
Bueno, sí, això és veritat. Però bé, suposo que la gent això no va sortir gaire a casa, llavors es van dedicar a veure l'explicació el cap de setmana, com a mínim, l'explicació que vas donar la setmana passada
sobre...
Com ser els primers, com ser experts en SEO.
El problema és que si tots volen ser els primers...
Qui serà el segon?
Qui és el segon, sí, exacte.
Bé, doncs llavors haurem de fer un tema per qui vol ser el segon.
No crec que tingui tant d'èxit, però vaja.
Bé, avui no sé de què em parles.
D'esquelets.
D'esquelets.
Sí.
Sabia que em sorprendria.
Tots tenim un esquelet a l'armari i avui parlarem d'esquelets.
A l'armari?
Sí, avui parlarem d'esquelets, que és el títol que li he donat al sistema operatiu. És a dir, que és l'esquelet que fa funcionar tota la informàtica del món, tots els dispositius del món. Perquè sense sistemes operatius aquí no
funcionaria. Fins i tot els mòbils sabatòfons, és a dir, els antics?
Això en parlarem més endavant.
Molt bé.
Ho tinc apuntat, perquè no serà l'única sorpresa que avui em guardo.
Doncs vinga, parlem d'escala.
Anem a definir primer què és un sistema operatiu, que no són res més que programes. Són un conjunt de programes que el que fan és fer funcionar un maquinari o un hardware, això depèn de com li vulgueu dir, fan funcionar i optimitzen aquell maquinari. És a dir, sense sistema operatiu no funcionaria un ordinador o un dispositiu electrònic.
O sigui, és la base, una mica...
És la base, és la que fa l'interface, és el que comunica el que vol fer l'usuari amb la màquina. És a dir, si féssim una piràmide, anéssim posant les parts, a baix de tot de la piràmide tindríem el ferro, la màquina. És a dir, allò que dius, el dispositiu Bluetooth...
La ferralla,
tindríem el
que deia.
Dispositiu Wi-Fi, tindríem el disc dur, tindríem tot... O sigui, tot això, ha d'haver-hi una sèrie de programes, que és el sistema operatiu, que se n'encarreguen de fer-ho funcionar. A més, el sistema operatiu posa a disposició de l'usuari, en primer lloc del programador, però també de l'usuari, una cosa que se'n diuen llibreries o APIs, que són les que permeten que quan tu fas un programa o quan tu estàs treballant amb el teu ordinador, no hagis de preocupar-te de segons quines coses. És a dir, tu no t'has de preocupar de com funciona el teu disc dur. És el sistema operatiu que sap com funciona el teu disc dur. El sistema proporciona unes llibreries perquè tu et comuniquis amb elles i diguis, grava'm això amb un tros del disc dur. I no li dius a quin tros ni el lloc. El sistema se n'encarrega de buscar un lloc lliure, de posar-ho allà i després tenir-ho a la teva disposició quan tu vulguis dir, és que vull aquell arxiu amb aquella foto, doncs et donarà aquell arxiu amb aquella foto. Això fa el sistema operatiu. I al final de tot de la piràmide hi han els programes de l'usuari. És a dir, tu tens un programa com el navegador, el Twitter o el Word...
Processador de textos, sí.
Que el que fa és parlar amb aquest sistema operatiu per optimitzar la màquina que tu tens. Per exemple, si tu, igual que hem parlat del disc dur, si tu et vols connectar amb el teu navegador d'internet, si cada programa que funciona en el teu ordinador hagués d'escriure totes les instruccions per connectar-se a internet, allò seria un descontrol. El sistema operatiu es connecta a internet, té tota la gestió de la xarxa i dona aquella informació al programa que li demani. O sigui, fixa't que el que està fent és fer fàcil que nosaltres treballem amb el maquinari. És a dir, ens soluciona...
Amb totes les parts d'un ordinador.
Ens soluciona molt la vida. Després, ens permet utilitzar de manera eficient els recursos, és a dir, els va dividint i els va posant a disposició de qui ho va demanant, perquè hi ha vegades que col·lisionen i hi ha dos o tres o quatre programes que requereixen els mateixos recursos, el sistema operatiu se n'encarrega de dir, ara toca tu, ara toca allà, ara toca... A tu te'n toca més, a tu te'n toca menys. Se n'encarrega de gestionar els errors, és a dir, si per exemple el teu ordinador té algun problema de hardware, és a dir, el sistema operatiu se n'encarregarà d'intentar solucionar-ho o donar-li la volta i, si no, avisar-te perquè tu actuïs en conseqüència. Això funciona, per exemple, amb els discos durs. Amb els discos durs, no tots els discos durs, no tots, sinó cap disc dur està lliure d'errors. Sempre hi ha algun error en el disc dur, que és una zona del disc dur on tu no pots enregistrar informació. Bé, doncs el sistema operatiu se n'encarrega de saber quines són i si amb el temps en surten de noves, que pot ser, doncs detectar-les i dir, va, aquest tros del disc dur, normalment són petits, aquest tros del disc dur el deixo a banda, no el faré servir, i ja sé jo que quan algú em digui d'enregistrar una informació en aquell disc dur, allà no hi puc anar-hi. I el sistema operatiu fa moltes coses. Llavors, i aquí és on em guardava... Tots heu pensat, quan he dit sistemes operatius, tots heu pensat que parlaríem del Windows, o del Linux, o del Mac OS... Bé, recordeu que també hi ha sistemes operatius per les pantalletes, les tauletes, pels telèfons, l'iOS i l'Android, però que no ho sabeu, però que esteu rodejats de sistemes operatius.
Més enllà de tot això?
Molt més enllà. El vostre router o encaminador, el que us connecta a internet, té dins seu un sistema operatiu. Ja comencen a haver-hi neveres que tenen sistemes operatius. El televisor té un sistema operatiu a dins. Segur, tots els televisors que teniu avui en dia tenen un sistema operatiu a dins.
Hi ha cotxes que en deuen tenir?
Del cotxe em volia parlar, però de la domòtica. Tots els que esteu utilitzant ja domòtica amb el sistema operatiu o el protocol X10, esteu funcionant amb un sistema operatiu. Però sobretot els cotxes. Els cotxes, que això volia parlar-ne, hi ha dos tipus ara de sistemes operatius amb els cotxes. Ara hi ha en dia hi ha la guerra del sistema operatiu de l'entreteniment a dins del cotxe. És a dir, qui guanyarà? que s'hi han posat els de sempre, Microsoft, Google i Apple, a veure qui s'emporta el gat a l'aigua. Volen que el vostre navegador, la vostra música, totes aquestes coses depenguin d'ells i del vostre telèfon. És a dir, que tu a l'interface amb el sistema de música no només sigui allò que abans tenim, que tens una ràdio, apretes i surt la ràdio, sinó que a més tu li puguis enviar la instrucció des del teu telèfon o tu parles amb el teu telèfon i li diguis porta'm a tal lloc. I ja no parlo del cotxe de Google que tu li dius porta'm a tal lloc i tu t'asseus i mires com ell va fent. Que allò sí que és un veritable artilugi. Però a més d'aquest, que tots els coneguem, que tots tenen, qui més qui menys té un GPS al cotxe o té un sistema d'àudio potent, a dir, tots els cotxes porten un sistema operatiu, permetem que miri, que es diu OSEC. No diré a què volen dir aquestes inicials, perquè és en alemany i el meu alemany està per sota de zero. Però a l'OSEC, que el van crear els alemanys, com us ho podeu imaginar, BMW, Opel, tota aquesta trepa, i després s'hi van afegir els francesos, el sistema que governa el nostre cotxe. Però les tripes del nostre cotxe, allò sí que és un sistema operatiu. El que li diu com ha de frenar, com gastar la gasolina, tot. És a dir,
i això en tots els cotxes? O...
En tots els cotxes europeus venuts des de l'any 2000.
O sigui, doncs... I el ritme, el ritme
des del 2000
renovació.
És obligatori. Abans del 2000 ja n'hi havia molts que ho tenien. I normalment hi ha a sota del volant hi ha un connector on tu pots treure tota aquesta informació i canviar-la.
I hackejar.
I hackejar el teu cotxe. Us dono unes petites pàgines i uns petits links de dispositius. Clar, necessiteu el connector per enxafar-lo.
Estàs donant unes idees avui... Són perilloses. O sigui, hi ha el concepte d'entreteniment dins d'un cotxe, a mi em sembla molt perillós, sobretot quan diuen no distregueu el conductor i coses d'aquestes.
Serveix per gastar menys gasolina.
Ja.
És a dir, tu pots dir-li al teu cotxe que gasti menys gasolina. I llavors et deixarà apretar menys l'accelerador, introduirà, com que ara ja hi ha carburadors als cotxes, el sistema d'enviar gasolina en el cotxe introduirà menys gasolina encara que tu apretis l'accelerador, etcètera, etcètera. Canviarà el teu sistema de frenada.
A veure, no ens passem de frenada, eh?
Bueno, jo us deixo uns links i vosaltres mateixos. Ah, és a dir, l'únic que necessiteu és la peça que es connecta, que es connectarà amb Bluetooth amb el vostre ordinador i vosaltres aneu fent.
Llavors també necessiteu una mica de seny i una mica de coneixements informàtics, crec, no?
No, de coneixements informàtics no. Hi ha aplicacions per iOS i per Android que tu amb el teu telèfon pots anar governant el teu cotxe.
Val, llavors una confiança cega amb qualsevol d'aquestes aplicacions i a veure fins on arribeu.
Sí,
no?
Bé, si després d'aquest programa veiem que augmenten la conflictivitat al trànsit, també pot ser que els cotxes es parin al mig del carrer, no només que us estavelleu, pot ser que vagis donant-li el botonet i el cotxe es pari.
La culpa serà del darrere.
La culpa serà del darrere, exacte. Bé. Tornem als sistemes operatius dels ordinadors.
Sí, sí. Capem una mica.
Que és més seriós. Això del sistema operatiu va començar al 56. És a dir, no és una... És a dir, primer existien els ordinadors i no existien els sistemes operatius. És a dir, els ordinadors funcionaven a lo bruto. És a dir, la gent programava els ordinadors amb cables. És a dir, i el primer que se li va acudir que allò havia de millorar va dir, necessito que quan acabi un programa, d'executar-se un programa, se n'executi un segon. I llavors va néixer el concepte de sistema operatiu per enllaçar un programa amb el següent. Fixa't que era una cosa tontíssima. És a dir, l'únic que necessitaven era després del primer programa anés el segon. I per això va néixer el sistema operatiu. Després les coses s'han anat complicant, però això va ser l'origen. Als 60 ja comencen a sortir sistemes operatius com Déu mana. I llavors es comencen a dividir. És a dir, a categoritzar els sistemes operatius. I veureu com les categories són bastant evidents. Multitasca o monotasca. És a dir, això vol dir el sistema operatiu si és capaç de fer més d'una cosa en simultani o només sap fer-ne una cosa. Recordeu quan va sortir l'MS-DOS, que era un sistema operatiu monotasca. És a dir, el primer PC només, i el primer Apple, només podien fer una sola cosa.
No, jo me'n recordo de l'iPhone. De la primera versió
no,
i van incloure...
No, l'iPhone era multitasca, Procapat.
Ah, sí. Ja va néixer...
Era multitasca perquè el sistema operatiu ha anat evolucionant, però sempre la base ha sigut la mateixa, però no volien, per un problema de consum de bateria, que fes més d'una cosa.
És que em sona allò de la gran evolució.
Sí, la gran evolució va ser que permetre que fes, que fos multitasca. La multitasca va sortir amb el, en els PCs, va sortir al Windows, i la multitasca de veritat en els Macs va sortir amb l'OS X. Abans hi havien tret alguna cosa, però la multitasca de veritat va sortir amb l'OS X. Bé, monousuari o multiusuari? Monousuari vol dir que amb aquell dispositiu només s'hi pot connectar un usuari, és a dir, tu ets l'usuari d'aquell ordinador i no hi ha dos que puguin treballar en aquell ordinador. Multiusuari vol dir que pots treballar diferents persones en simultani. És a dir, en els servidors, per
exemple...
Dues
configuracions o més.
Exacte, tu connectes un senyor, té una configuració, connecta el segon, té una segona configuració. Amb això hi ha hagut molta discussió perquè Windows, hi ha molta gent que considera que no és, o no era, ara sí, que no era un sistema multiusuari, per molt que tu poguessis tenir diverses configuracions. Però tenies només configuracions, però no... És a dir, el concepte multiusuari estàndard que després Unix als anys 60 va posar, Windows no el tenia, ara sí el té. Bueno, una altra cosa, que això no va sortir només als 60, va sortir més tard, el sistema operatiu podia ser multiprocessador o un sol processador. I fixa-t'hi que el sistema operatiu s'ha encarregat de totes aquestes coses. De quants usuaris corren, quantes feines pot fer en simultani, quants processadors ha de governar, perquè és ell el qui els governa. Quan van començar a sortir, a popularitzar-se, perquè a nivell comercial es va popularitzar fa poc temps, multiprocessadors, els sistemes operatius no sabien fer-los funcionar. És a dir, tu tenies un Windows o tenies altres que hi havia al mercat, que per molt que tu li posessis un segon processador, allò no feia cap feina. És a dir, feia la mateixa feina si en tenies un que si en tenies dos, perquè el sistema operatiu només sabia fer-ne funcionar un. Deixem comentar que quan abans deia si un sistema operatiu era multitasca o era monotasca, he dit que multitasca és que en podia fer diverses en simultani. Això és una enganyifa. Un ordinador amb un sol processador només sap fer una tasca en simultani. Aquella, perquè només té un processador. El que es van inventar els informàtics en els anys 60 ja, o 70, va ser enganyar a l'usuari, fent-li creure que feien diverses coses en simultani. Però el sistema era, jo tot dono uns quants mil·lisegons, el del costat uns quants mil·lisegons i el de l'altre costat uns quants mil·lisegons. Total, que els tres que estaven allà es pensava que estava treballant l'ordinador per ell i allò era en simultani. Però realment era una enganyifa, perquè un ordinador amb un sol processador només sap fer una cosa. O sigui, el de multitasca és un gran invent. És dir, com vaig repartint el processador i els recursos que té aquella màquina perquè tots es pensin que la tenen per ell. I la gent s'ho creu, la gent. Els programes es creuen que aquell ordinador li està fent cas només amb ell. Això s'ho creuen fins al moment que van molt lents perquè hi ha un altre que s'emporta tots els recursos. Però bé. Bé, després hi ha un altre tema, que és un altre tipus de sistema operatiu, que és el real-time operating system, que és el sistema operatiu de temps real. És a dir, tu em diràs, és que tots són de temps real, però el de temps real té una particularitat, és que pots determinar exactament quan trigaran a fer una feina, que li entra, quan triga a sortir.
És a dir, a veure...
Sí, quan tu envies una cosa d'impressió, per exemple, tu li dius imprimeix i no saps quan trigaràs a imprimir. Amb un sistema operatiu de temps real, com que el que se n'encarrega és de entrar informació directes amb sensors o moltes coses de l'exterior, tu necessites saber exactament quan trigaran a processar aquella informació. Perquè si no el sistema es fot un taco i falla. L'exemple més clar, i ara us explicaré per què tots tenim un sistema operatiu en temps real a casa, que és el de la tele. El de la tele d'alta definició, a nosaltres ens arriba per antena una imatge codificada. Aquella imatge codificada, un sistema operatiu de la tele l'ha de primer, l'ha de captar per l'antena, l'ha de decodificar i l'ha d'enviar a la pantalla. Clar, si no sabéssim exactament que allò triga tants mil·lisegons en fer-se, quan traies la imatge en pantalla, la volíem pixelar de vegades. Perquè diu, aquest píxel l'ha fet, aquest no, aquest sí, aquest no, aquest sí, aquest no, i allà seria un descontrol. O l'àudio es sentiria malament. O sigui, necessitem un sistema que sapiguem que quan li entra una imatge per descomposar, trigarà exactament 3 mil·lisegons en descomposar-la. No més. Que és el temps que trigarem en ensenyar-li en pantalla aquella...
Per poder-la presentar.
Per poder-la presentar en pantalla. I que tota la imatge... Bueno, això i per muntar una... Per controlar una central nuclear, també. Però, bueno, l'exemple... Centrals nuclears no en teniu a casa,
no,
però televisors
millor.
Sí. Sí. Bueno, això... Va començar a fer el boom als anys 60, estava explicant, i quan va sortir el Unix, que és el rei dels sistemes operatius. És a dir, pràcticament tots els sistemes operatius que treballem avui estan basats en Unix.
Ah, sí?
El Windows ha agafat moltes coses, el de macOS directament van comprar una llicència de Unix i la van canviar, i el Linux no és res més que un Unix retocat.
Per un font, tal Linus, no?
Per un tal Linus Torvalds, sí, sí. Que va aparèixer als anys 90. El 91, en Linus Torvalds va començar a treure la primera versió de Linux. I això, un comentari. Si veieu el nom Linux o el nom GNU Linux, vol dir el mateix. GNU són les llibreries que l'Stallman havia creat des del 80 i tants, 83 crec que eren llibreries de codi obert. Llibreries amb les quals es va basar molt en Linux per crear el Linux. Per tant, l'Stallman, amb molta lògica, vol que quan es parli de Linux es parli de GNU Linux.
Reclama el GNU al davant.
GNU és la seva aportació importantíssima, és a dir, sense les seves llibreries Linux no seria el que ara és. Perquè, us en feu una idea, us explico com es reparteix el pastís. I per saber com es reparteix el pastís, la millor manera que tenim de calcular-ho és agafar molts llocs web i veure quins són els sistemes operatius, perquè s'identifiquen. Quan tu et connectes a una pàgina web,
sí,
tu t'identifiques i dius que ets que amb aquell sistema operatiu, amb aquell navegador, dones una sèrie d'informació. Per tant, la millor manera de saber, amb ordinadors, quin sistema operatiu és el que es fa servir més, és analitzar als llocs web quins sistemes operatius van. I en aquests moments, octubre del 2014, Windows 7 és el que s'emporta la millor part del bacallà, amb un 41%.
Windows.
41% al Windows 7. L'Android s'emporta quasi un 11%. I després ja van baixant. Windows XP encara un 8,5%. Windows 8.1 un 7%. El Mac OS X un 6,7, o sigui, molt lluny
molt
de tots els altres. Després hi ha l'iOS, entre la versió 7 i el 8, que s'emporten una mica més del 10% si els sumes tots dos. I després hi ha el Windows Vista, el Linux, que només s'emporta un 2% del mercat. Però, ara anem al revés. És a dir, si en lloc de fixar-t'hi en els navegadors t'hi fixes en els servidors, els servidors Linux s'emporta un 67% del mercat i Windows només s'emporta un 32%. I, per acabar, si t'hi fixes amb els supercomputadors,
sí,
com aquell com el Mare Nostrum que tenim per aquí a la vora, Linux s'emporta el 97% del mercat. El 97% del mercat. Linux s'emporta... Unix s'emporta el 2% i Windows s'emporta el 0,2%.
Ja està tot dit.
Els grans ordinadors, els servidors, els ordinadors que necessiten que allò funcioni sempre, en aquests moments, confien en Linux, que és el sistema que els hi fa funcionar. És a dir, si no tenim sistema operatiu en un ordinador, ja podem tancar la barraca.
Doncs, Joan, gràcies per explicar-nos tots aquests esquelets que han sortit de l'armari, com a mínim, per una estona. I ens veiem la setmana que ve, ja no sé de què ens parlaràs, però bé, ho deixem a l'aire.
Molt bé,
merci.
Fins la setmana que ve.
has escrit poemes i t'has tacat les venes amb sang de broma per veure si ella et veu i reacciona i ella no s'immuta. Somriu com una puta i se'n va amb els altres, sap que no els importa, però pague. La vesteixen bé i ella es deixa fer, és un ball obscè de banderes blaves i de focs artificials que esclaten. Seus ulls donen vida a un pensament suïcida.